La Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Vila-real.
Molt bon dia a totes i tots, a tots. Avui, 10 de maig, les 12 i 2 minuts, i en la porta de tots els ajuntaments de les localitats de la província de Castelló, Alicant, València, se guarda un minut de silenci per condemnar l'assassinat masclista a una dona de Sagunt. I clar, el que jo us dic a vostès és que aquesta dona, que era del port de Sagunt, el divendres per la vespre, i ese mateix dia que va ser assassinada, va anar a la Guàrdia Civil a demanar ajuda. Bueno, pues bé, com diem, esta dona que tenia 60 anys, i la mateixa vesprada estava pregant perquè li donaren ajuda. Els presenta els meus companys, Víctor Manuel Rubio Poveda, molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
I Maria Ventura López, molt bon dia.
Bon dia. Escolta, un dia que falti ja t'oblides del meu segon cognom, molt fort, no? Això teu.
I mira, vas faltar divendres, Maria, i te vaig trobar a faltar.
Sí, jo a vosaltres també, eh? No te és pots... més, vos enviava coses, eh? No te ni ho que dir. I a part vaig estar per la nit amb els meus companys.
Això te l'anava a preguntar.
No.
Vas aguantar fins perdona. Les 5 del matí?
Escolta, em parla, saps? Que li vaig parlar i ni em va contestar. Com estàs, Víctor? I no em va dir res. Jo dic, jo crec que és l'emoció que té.
No, va col·lapsar el telèfon.
Es va col·lapsar el telèfon. Pues, escolta, si te se col·lapsa el telèfon, a la primera que tens que contestar és a mi i no a ningú més, eh? És que no havíem parlat ni mos havíem dit els bons dies, perquè com mos dius que ho tenim que fer així a la taula, ho hem fet.
No, és veritat, avui ho he fet completament en directe, perquè és el que al final volem i desitgem, que la gent sàpiga exactament la veritat de lo que som nosaltres i com ens parlem. Si vos pareix, ampliem un poc més esta mala notícia. Este diumenge un home matava a la seva exparella, perquè era exparella de 60 anys, i posteriorment se llançava per la finestra al pati de llums dels pisos i acabava també en la seva vida. Però com bé he dit antes, esta mateixa dona, divendres per la vesprada, estava denunciant que, pues bueno, que en aquest moment estaven acosant-la i ella veia el que posteriorment va passar. La va matar a gabinetades, eh?
Sí, la veritat és que si va a la Guàrdia Civil, demana ajuda i per la vespre es produeix el terrible assassinat, algo ha fallat, no?, en el sistema, no, Susana?
Clar, a veure...
Aquest és el problema, aquest és el problema que hi ha.
Si aquesta dona presentia que això anava a passar-li, no haver estat demanant ajuda, per lo tant, ja està bé, ja n'hi ha prou de que si n'hi hagi aquest desenllaç de les coses.
Sí, sí.
Si al final sabem que els ha invadit la ràbia, i estem parlant de què pot passar a qualsevol dos, tant un home com una dona, val? Ja no parlem de que siga dona o que siga home... vem que bueno, que normalment és una dona la que li ocorris.
Sí, sí.
Però quan se veuen en aquest moment de ràbia una parella i de destrucció mútua, que ahir no hi ha, no es pot parar, pues seria aconsellable, ja que estem en una societat de benestar, que els agarraren un equip de psicòlegs i que els llevaren del cap allò que després i aquesta tragèdia que després arrastra també als fills, als nets, als germans,
a la família en general,
brutal, brutal.
I a la localitat i als veïns, no?, que ho tenen que patir. Mm-hmm. Però si és veritat que algo passa al sistema, no?, si es produïssin encara, no?, aquests fets masclistes, no?, aquests assassinats.
Esta dona, o sigui, este home pesava sobre ell una ordre d'allunyament, és dir, no podia apropar-se. Si esta dona va i diu estic recibint amenaces, no ho diu perquè té ganes d'anar a molestar a ningú. Quin atac de pànic tindria esta dona? Que la realitat és que ha mort degollada. Uh-huh. Vale? Entonces, em pareix molt bé el minut de silenci, però es comencem a posar mesures antes de que ocorrisquen aquestes barbaritats.
Clar, això es fa ficant més fons per pal·liar aquesta violència de gènere.
Sí, terrible. La veritat és que ha sigut una cosa terrible. Es comencem per les notícies, Maria, si te pareix.
Bé, tenia un àudio preparat per a tu, no?, de Mònica Oltra, que ens tenies que comentar.
Sí. Sí, és veritat. El que passa és que m'he quedat en trastoca després de que sempre ocorris el mateix. I és que jo no havia assabentat de que ella havia anat a demanar ajuda divendres.
Clar.
I entonces no podia callar-me i no dir que havia anat a demanar ajuda.
Sí, 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 està clar.
Sí, anem a l'àudio de Mònica Oltra.
L'escoltem primer, no? Uh-huh. Si et pareix bé.
Gràcies a la gestió que hem realitzat des de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per fi les parelles, de fet, podran tindre el títol de família nombrosa conjuntament. En el passat, només un dels dos integrants de la parella podria accedir a aquest títol, junt amb els fills, però ara, amb la modificació que hem introduït en el decret de famílies nombroses, després d'una reivindicació històrica de les parelles, de fet, tota la família, en el seu conjunt, i la parella podran accedir a aquest carnet. És una manera més d'avançar en els drets i de posar al centre a les persones i una mesura que facilita la vida i dona accés a les prestacions que n'hi ha associades al carnet de família nombrosa, també a les parelles, de fet, perquè en el govern del Botànic la diversitat familiar és també una diversitat a cuidar i a garantir la igualtat de drets, i amb aquesta decisió, igual que quan decidirem que les famílies monoparentals tingueren els mateixos drets i prestacions que les famílies nombroses, seguim avançant en la protecció de les famílies i, per tant, en més quotes de benestar i de felicitat.
Per a mi, molt bona notícia. Cuidem el que és la diversitat familiar i garantim la igualtat de drets. Per a mi és molt bona notícia. Jo, sabeu que no me podran acusar de ser molt pro Mònica Oltra, en concret, la figura, no parle del partit, però en este cas l'aplaudisc.
Doncs uh-huh. Pues ja, si et pareix bé, Susana, passem a parlar ja, com tu bé dies abans, de les notícies. Ja sabem, més comencem amb les xifres. La Comunitat Valenciana ha registrat 109 casos nous de coronavirus confirmats i de 9 perteneixen a la nostra província, que és Castelló. I ja saben que avui dilluns són les dades que van donar ahir diumenge i són més breus, no? I demà ampliarem i veurem quines són les conseqüències dels últims dies, no, Susana?
Pues sí, perquè, clar, s'ha acabat l'estat d'alarma.
Sí, bé, i ho han festejat com si fos Cap d'Any. No, no, el meu company Víctor, què et pareixen les imatges?
No sé, jo el dissabte per la nit estava mirant un documental en anglès, o sigui que jo me vaig comportar.
Jo he vist un titular que m'ha agradat molt i és del final de l'estat d'alarma naix l'eufòria i també la por.
La por.
Clar, hi ha gent que està molt eufòrica i que viu molt aquest acabament de l'estat d'alarma i hi ha gent que té molta por, que pensa és que després d'això van a confinar-nos a tots.
Clar, estan com les dues bandes, no? Veurem què és el que passa.
No sé, cada segon que passa estic quasi més convençut de lo que fa Ximo, quasi l'acert de lo que t'haurien de fer tots.
Sí, o sigui, sí que és exemple d'altres comunitats que sí que ho han respectat. Per exemple, estem dient de Ximo Puig, però Galícia, per exemple, també s'han comportat i País Basc, a veure,
estaves dient-me que tu has dit, Víctor, que per tu és un exemple el que ha fet Ximo Puig de posar el toc de queda.
És que al final sembla que serà el millor, perquè si el lleves i tot el món és com si París que era un dia normal...
No, pues, però, escolta, algo que jo he vingut a reflexionar-me, és dit... Vostè sabeu que la Comunitat de Canàries, com no està emparada pel Tribunal de Justícia de Canàries, se n'ha anat al Suprem i li ha dit vull toque de queda i perimitració. Canàries! Per què? Per a tindre un bon estiu. A mi, de veres, el que m'ha llamat l'atenció és toc de queda i no n'hi ha perimitració? A on vos penseu vosaltres que vindran els pròxims festejos?
Sí, 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 sí. No, és que... és que
si no perimetrem la Comunitat Valenciana, tota esta gent que va aixir en les grans ciutats a celebrar sí, sí. està... vamos, està loca per llegar a la platja.
Sí, sí, totalment. És més, ja hem vist als mitjans de comunicació que molts aragonesos i catalans ja han vingut ací a la nostra a la província i Comunitat Valenciana. Però és veritat que aquests madrilenys, que els agrada molt la platja, on penseu que van a passar els pròxims caps de setmana? Doncs vindran a Gandia,
clar,
a València, clar. A Benicàssim...
Jo no
per entes, tant...
jo no entenc massa bé si fem toc de queda perquè no concebem la perimetració.
Sí. I per cert, els de l'Oci Nocturn ja han dit que, a veure, cobriguen les discoteques perquè almenys aixina i les persones que estaven ja no tan sols a la Porta del Sol de Madrid, sinó sí. també estaven a Catalunya i a Salamanca,
sí, sí, sí,
no?
Sí, sí.
Es va produir a tot arreu, pues que estaran més perimetrats i més concentrats.
Absolutament,
clar,
i més controlats perquè se posaran gel. Dic jo que no soc massa, no freqüente massa una discoteca en este moment, però clar, vaja.
Ni tu ni ningú.
I clar, una altra cosa que també ens preguntàvem és si així tenim una incidència tan baixa, raó de més per a que nosaltres puguem disfrutar sense toc de queda, però sí en tancament perimetral.
Sí, en tancament perimetral, clar. Que els que fan botxeries que es queden un poquet fora, no? Es van a crear ixes fronteres, no? Que es va dir. Bé, parlant de festes. No, primer es començarem... en unes festes que a mi ja sabeu que m'agraden molt, val? I és que la Conselleria de Sanitat plantejarà aquesta vesprada en la reunió amb el Montfaller que siga setembre el mes en què se celebren les falles de 2021 amb un format adaptat a les circumstàncies a la pandèmia. Serà a les 5:30 d'aquesta vesprada que està prevista aquest encontre, com les que periòdicament se celebren entre representants de Sanitat i el Montfaller per avançar en la celebració de la festa i en la qual la Conselleria donarà la seva proposta i detallarà forma en la qual es podrà celebrar. Aixina que veurem. També te dic, o sigui, de febrer a octubre, o sigui, va ser un terratrèmol, sí que serà faller, però i fester i de tot.
De setembre a...
De setembre, no sé, hasta de setembre, si vols.
Veuràs, ha sigut com allò de que quan tots ens hem assabentat de que serà a partir de setembre, sí. quan donen, diguem, i de forma, s'ha fet de forma prudent, perquè entonces ja n'hi haurà moltíssima gent vacunada, se dona ja... com si diguérem allò de anem a obrir la mà i que se facin les festes patronals.
Sí, val? Després parlarem d'això, si et pareix bé, seguim amb les notícies autonòmiques, perquè 194 conductors passen a disposició judicial durant el mes passat d'abril per delictes contra la seguretat viària a tota la Comunitat Valenciana. I el que ens toca, sí, a la província de Castelló, es va actuar contra 14 conductors per mancar de permís o llicència, 15 per conduir sota els efectes de l'alcohol i 1 per conducció temerària. Irresponsables hi ha a tot arreu, no, Susana?
És que jo cada volta me sorprèn, cada vegada que ens arriben aquestes dades, inclús he arribat a pensar, de veritat que n'hi ha tarots de vez en quan que fan aquestes coses?
I per cert, que així al Toro també, a la localitat del Toro, es va desarticular també una festa il·legal en un recinte o en un lloc abandonat, també va tindre que intervindre la Guàrdia Civil, perquè la veritat és que ha tingut molta feina durant aquesta setmana, perquè també la Guàrdia Civil ha detingut a dos ocupants d'un vehicle a Morella que transportaven marihuana. La detenció va tindre lloc durant un control de verificació en prevenció de les mesures adoptades per a combatre el tràfic de substàncies estupefacients a la província i van identificar dos ocupants d'un vehicle que aparentament pues, això, nerviosisme, no? I a l'hora que van es començar a mirar com estava a l'interior perquè feia molta olor a marihuana i els guàrdies civils van trobar en el maleter de l'automòbil tres llocs que estaven com molt ocults, no? I van trobar hasta 401 plantes de marihuana, Susana.
Però com no tenia que estar nerviosos?
Nerviosos, si els com paren, no tenia que fer pudor el cotxe.
Si els paren.
No tenia que diu, tot.
I detecten, vamos, no tenia que portar ni gos ni res, si allò era que era increïble.
Clar,
no?
clar, normal.
Si pobres policies, jo no sé ni com van poder redactar la multa perquè estarien tots col·locats només de l'olor.
De l'olor, correcte. Passem ara ja a les notícies més de caràcter local, se n'anem primera onda perquè estudia al costat de Aster, que ja sabeu que és la patronat, el patronat de, del Taulei, uh-huh, aplicar bonificacions per eficiència energètica al sector ceràmic.
Pues mira, a mi això me pareix genial, però de onda el que més m'ha llamat l'atenció és que dos figures que estan avui en dia en el consistori de, de l'Ajuntament de Onda passen a formar, a tindre una posició molt, molt forta dins del Partit Popular de, la,
De Castelló.
De Castelló. I és Salvador Aguilella, que va ser alcalde del Partit Popular de Onda, passa a ser el secretari general del nou comitè de direcció. I Carmina Ballester, recordeu que se postulava com a presidenta del Partit Popular en la província de Castelló, serà la presidenta del comitè de municipis. Uh-huh. És dir, cuidao la força que està gran onda, eh?
Sí, sí, la veritat és que està ahí amb una bona posició. Ara, Susana, si et pareix, parlem de nules perquè l'Ajuntament insta a Agroseguro a pal·liar els danys dels agricultors afectats per la tempesta de granís que, recordeu, es va produir l'11 d'abril i es vol que aquesta entitat cobrisca el greu sinistre que ha afectat greument el terme municipal de Nules perquè, de fet, hi ha fins i tot agricultors que han perdut la totalitat de la pròxima collita. O sigui, que algú es tindrà que fer càrrec d'aquestes despeses, no, Susana?
Clar, el que passa és que insta
és
a una... No sé, en fi, veurem què mos conten.
Ara ja sí, ens venim a Vila-real. Primer es comencem amb una nota de premsa de Compromís. Compromís recorda a l'edil de patrimoni que fa més de 4 anys que l'antic arc medieval d'entrada al convent de les Dominiques hauria d'estar restaurat i exposat. Ja saben que aquesta nota de premsa, per llegir-la en la seva totalitat, està a la nostra pàgina web www.radiovilareal.es i ara ja sí, finalitzem amb el boletó final. Li s'havien promès festes i, clar, Vila-real dispararà 3 castells de focs artificials simultanis a motiu de la festivitat de Sant Pasqual i, a més, l'Ajuntament també ha anunciat que ha reservat ja una plaça portàtil per a garantir el bou al setembre si les restriccions impedeixen celebrar festejos a la vila.
Esperem que se puga fer el bou en normalitat, però no obstant l'Ajuntament se cura en salut i diu anem a reservar-la perquè entonces lo que ocurrirà és tu imagina't que encara no podem fer bous al carrer i
la ciutat... Anava a dir, ojalà i se pogueren fer al carrer com tota la vida.
Però les ciutats a veure, per reservar places portàtiles n'hi ha les que n'hi ha. La ciutat que no reserva en temps potser no puga tindre aquest festeig. I aquest festeig que així en la comunitat valenciana estan, i sobretot així en la zona nostra, vamos, és que té una quantitat de seguidors exagerada. També se podrà fer, en el que parlàvem de Sant Pasqual, era penyes, associacions, col·legis, escoles infantils de la ciutat podran realitzar aquesta ofrenda floral al patró els dies 14 i 15 de maig de forma escalonada. Però intentarem tindre al regidor de festes que cal dir, Víctor, que Maria quan entra per la porta este matí anava dient-me Susana, hem de quedar a Diego Vila, hem de quedar a Diego Vila. I jo m'he quedat... Sí, sí, que en setembre ja tindrem festes i que... Vale, pues sí, cridarem
a Diego Vila. He vingut amb ganes de festa, no? I això que és dilluns. Cridarem no hem dit-se guaixina, eh?
Cridarem a Diego Vila, val?
Sí, cridarem a Diego.
Per a mi, tot això és notícia. Però la notícia és l'àrbit que vam tindre ahir diumenge, Víctor. Això és de juzgat de guàrdia.
Mira, hi ha dos... Mira,
però quan, ojo, Víctor, quan... que jo te diga tu que hi ha un poble... Quan hi ha un poble que és una ciutat, quan més mal se li fa, és com...
Més contraataca.
Més David... Se fa.
Que puga haver una xuada estranya sempre pot passar, dos, tres, però quan un comentarista de la televisió de Dinamarca fica en Twitter "és el peor arbitraje que he visto en mi vida" i un periodista d'Anglaterra en el minut 40 me pregunta "¿dónde puedo ver ese partido porque no me lo creo?", ya os podéis imaginar lo que está pasando. Sí. Minut de Aneu, 0 gol del Celta, falta previa a Manu Trigueros, ni la pita. Minut 34, penal del porter de Asenjo, choca pómul en el jugador del Celta, pita penal. En el 41, Roger Araujo, pero una falta que ni la falla Jeremy Pino, meis mal que el VAR ahí la anula y le trae un mes una groga. Minut 42, posible penal al Viole Larvin, ni el revisa. 44, posible penal, bueno, penal, porque el pita a favor del Celta, pero a mí, fuera del área, el árbitro la pita Dins. Y en el descanso, dos expulsiones a dos jugadores de la banqueta del Villarreal.
Pero fíjate, yo... vos lleis textualment el tuit de Javi Mata y que diu, eso era después de la primera part, ¿eh? Digo, me dije Jiménez, después de la primera part y de saber cómo están els nervis, no puedo anar en plan John Way. Como si esperara las protestes para traure tarxetes a la primera. Textualment. Esperava que se'n va, que se'n vagin, que estan calentets. Pareix que ho està deixant i diu mal, molt mal, molt mal me ideen això. És dir, jo, per lo que he vist en els comentaris, no pot ser, no pot ser un àrbit tratar tan malament a un equip.
I crec, és que no ho recordo textualment, però crec que inclús en el vestuari, en el descans, es va a decir algo así como "no temblaré si os tengo que expulsar a todos". Y eso ya directamente me parece que es una, hasta una amenaza.
Ojo, ojo. Y en las incidencias, o sea, tú tens la carta, ¿no? Sí, porque sí. Yo me quedé... o sea, es que en el descanso, en el túnel de vestuario se dirigió, fijaos, así en incidencias, porque yo tengo la carta. Otras incidencias. El jugador Víctor Manuel Mañas López en el descanso, en el túnel de usuarios, se dirigió a nosotros señalándolos y con la voz en grito dijo: "¡Qué vergüenza! Estás jugando con el pan de nuestros hijos". Pero anima, Bore.
Que realmente no es un jugador, es un analista del entrenador Emery, y después van a buscar al final del partido.
Y es un analista, es que no es un jugador. Es decir, esto me parecía que venía leccionando, ¿no, Víctor?
A ver, ya no sabía fe de alguna, pero es que lo de ayer es histórico. Es que yo repetí, he visto partidos de, no sé, de competiciones de África, de competiciones de Asia, de, no sé, me sabe mal decirlo, pero de fútbol femení de a lo mejor categorías regionales. Y mai he visto un arbitraje tan roín.
Vale, pero todo eso, tú no contes, ni un partido pasa y se acabó. Pero es que todo eso, en todas las sanciones que le ha posado al equipo, com va repercutir en el pròxim partit?
Clar, ara el dijous ni Rulli, ni Mario, ni Parejo per la cinquena groga podran jugar.
I això com
però,
us
clar, i damunt lo que... Clar, és que és lo que... A veure, entenc la frase esa de "estàs jugando con el pan de nuestros hijos". És que el Villarreal s'està jugant a entrar en Europa l'any que ve. Uh-huh. O sea, pese a estar en la final d'este any, encara ens estem jugant a classificació per l'any que ve. I al final... Ja vos ho dic jo, són molts calers els que te jugues ahí per entrar en Europa o quedar fora.
Clar, i jo després, quan este matí en EFE, de la Comunitat Valenciana, de més, si té el mig, lleig, 2-4, el Celta golea el Villarreal Club de Fútbol en la Cerámica en un duelo intenso. Este silenci ho diu tot?
Pues això.
Però és que com se pot posar este titular? En un duelo intenso, entre qui? Entre els jugadors del Villarreal i l'àrbit? És que no ho sé, Víctor. Per favor, assistint-me, fem-me que calla la boca perquè jo, si no, me desbocaré. Però és que este titular...
Sí, mira, la resta almenys sí que més o menys els altres periòdics... Però has... Media Jiménez desquicia al Villarreal, Tarde de Fúria de Media Jiménez en la Cerámica, el Celta y Media rompen la Cerámica, o sigui, la resta de diaris d'Espanya més o menys van tots anar per la mateixa via.
Però és que no és que van per la mateixa via, és que no hi ha un altre titular, Víctor. És dir, no hi ha un altre titular. Si ara se fa un minut de silenci i de tota la corporació que baixa a l'Ajuntament de Villarreal, ni hi ha un grup polític que no baixa, tots tenen que dir el mateix titular, no?
Sí, sí.
Val? Però que EFE diga això, EFE Comunitat Valenciana, no sé, a lo millor és que serà inversor, no?, de EFE. Este...
No sé.
En fi.
Però damunt lo pitjor de tot és que este àrbit no ha sigut sancionat el dijous. Crec que pita també un Huesca Athletic Club de Bilbao, o si no està en el VAR, i la gent de Huesca s'està jugant a salvar-se i pràcticament ja donen el partit per perdut perquè saben que este àrbit és prou favorable a l'Atlètic Club de Bilbao i no al Huesca.
I jo te pregunte, això sol, diràs des del meu desconeixement, se solen localitzar àrbits que són tendenciosos?
Sí.
Vale, pues
o sea, no, o sea, no hi ha casualitats en la vida, hi ha més d'un àrbit que sempre passen les mateixes coses i pràcticament en els mateixos equips.
Pues entonces me quedé tranquil·la de que no ha sigut un fet aislat, sinó que això se sol fer. Per cert, jo sé que ha sigut molt palissa i molt pesat en lo de la vacuna AstraZeneca.
No.
Però la Unió Europea no renovarà el seu contracte amb AstraZeneca.
Correcte.
Més enllà de juny, És dir,
al final
la veritat o el que sí que és real està passant i, de fet, la Unió Europea decidís no renovar aquest contracte. Anem a fer una pauseta de publicitat i anem a rebre els primers convidats.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Un nuevo frontal con parrilla negro brillante, una nueva mirada con faros full LED, pantalla táctil de 26 centímetros, una mayor seguridad con Lane Assist, reconocimiento de señales de tráfico, detector de fatiga, un estilo inconfundible. Nueva gama Fiat Tipo Cross. Lo tiene todo desde 15.900 euros con 3 años de garantía. Ver condiciones legales en fiat.es.
Tecno Villarreal, colaborador de Comauto en Villarreal, Avenida de Francia 62, tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo y Jeep en Villarreal.
Prepárate para el buen tiempo con Aluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Río Huebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es.
Carnicería El Conchel, Benipala de Alagüeña, panceta al punto de sal, embutidos con denominación de origen, fiambre sin gluten y las mejores carnes. Ahora también de caballo. Haz tus encargos en el 622 30 28 49 o en calle Ermita 44 de Villarreal. En Carnicería El Conchel, el sabor de la Mancha.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
El Ayuntamiento de Onda pone en marcha la campaña Bono Mes Comerç, con la que cada vecino del municipio
puedes solicitar 2 bonos por vale de 10 euros para utilizar en los comercios, servicios y hostelería local. ¿A qué esperas? Si estás empadronado en Onda y eres mayor de edad, descárgate el tuyo en bonos.onda.es y disfruta de tu bono descuento. No dejes escapar esta oportunidad. El Ayuntamiento de Onda, con el comercio y la hostelería local.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Avui, un dilluns més, que parlem de què? Pues d'agricultura, d'allò que ens importa tant i que volem posar en valor, almenys el que té, que en té a muntó. Per això està amb nosaltres Pepe Montagut. Bon dia, Pepe.
Hola, bon dia a tots.
Ell és president de l'Associació Independent de Llauradors de Nules i també tenim amb nosaltres a Víctor Viciedo. Bon dia.
Bon dia a tots.
També president, en este cas, de l'Associació de Llauradors Independents de Vila-real. Hem rebut una nota que ens diu que Espanya reclama a Brussel·les que desbloquegi l'acord de Mercosur. I jo vull que vostès sàpien el que ens diu Wikipedia de lo que és Mercosur. Mercosur, Wikipedia ens diu que és el mercat comú del sur. És un procés d'integració regional instituït inicialment per Argentina, Brasil, Paraguai i Uruguai, al qual en fases posteriors s'han anat incorporant Venezuela, Bolívia, esta última en procés d'adhesió. I jo, ara que sé el significat que em dona, me pregunte per què està creat i qui el conforma. Pues bueno, és un bloc econòmic conformat per diversos països sud-americans i creat en l'objectiu d'augmentar l'eficiència i la competència entre les economies incluïdes. I per a què se crea? Pues l'objectiu de Mercosur és permetre la lliure circulació de béns, servicis i factors productius, l'establiment d'un arancel extern comú i l'adopció d'una política comercial comú entre els països socis, la coordinació de polítiques macroeconòmiques i sectorials entre els estats que el conformen. I diuen que tot això és per a què? Quines són les característiques principals? Pues, ells diuen que ho fan per a fer una integració cultural, que siga un pujante potència econòmica, que siga el Banc del Sur, un bloc en principis democràtics, tindre numerosos acords comercials i, bueno, en fi, zona lliure de comerç, mercat comú. Clar, s'han venut, ho fan molt bé,
Sabem
és dir, jo me plantejaria quan se me ve damunt, jo hasta que vosaltres no m'heu plantejat això, no imaginava que en un moment donat ens quedem pràcticament a soles, a l'aire.
Bueno, jo te comentaré una cosa, almenys la visió que se dona d'aquest tema. Això està dins de lo que s'està defendent des de, en fi, molts punts concrets, la globalització. La globalització què és? Pues simplement és aconseguir que les economies dèbils puguen, o sea, les persones que especulen en economies dèbils puguen traure molts beneficis duent aquests productes a economies més fortes. És a dir, quin és el problema que tenen aquells països? Produeixen més barat que nosaltres. Estan despoblant el planeta de les zones...
Però si tot això, Pepe, jo ho entenc. El que passa és que el que no me quadra és que el president del govern diga que vol una proposta concreta, que diga que vol desbloquejar això. No sé, a veure si és que jo no ho he entès bé o...
Jo només m'ho puc explicar en ignorància per part del president del govern i, per tant, no hauria de ser president del govern. Uh-huh. Incompetència, més de lo mateix, o interès. I si és interès, si és d'interès estem en corrupció, perquè si nosaltres som el país de la Unió Europea més perjudicat per aquest acord, perquè som un país eminentment agrícola, nosaltres som el més agrícola de la Unió Europea, el que més exporta agricultura, i aquests països són també eminentment agrícoles i a més produeixen exactament el mateix que nosaltres. I sobretot, ja que estem en zona citrícola, pues Brasil és la primera exportadora mundial de sucs de cítrics. Entonces, ese 20% que va a indústria, no la replegarem, se quedarà als arbres.
Perquè aquest acord per quins països està bloquejat?
Està bloquejat per França, està bloquejat per Bèlgica, Holanda i Àustria. Són països que ells esgrimixen que es produeixen perjudicis econòmics que es deixen sense poder competir,
pues,
i sobretot se deixen ells que són produeixen danys al mig ambient.
Clar, pues deixar la pregunta meva del principi, ens deixen a soles? És dir, és que el nostre president del govern, hasta que no m'heu aclarit exactament què és el que estava passant, jo no m'entrava dins del cap que siga el president del govern d'Espanya. Quins motius té? És que si transiten lliurement ens esborren del mapa.
Clar. Jo vull assenyalar el que és l'economia en aquests països. O sea, que uns països que tenen més o menys el mateix potencial per càpita s'unisquen per a fer un mercat, un lliure mercat, pues bueno, és diguem comprensible, perquè no entren en una competència desleal. Però és que, clar, quan tu mires Brasil, té 240 euros de salari mínim interprofessional. És 4,38 vegades per baix del nostre. Uruguai té 308, 3,41 vegada per baix de nosaltres. Argentina, 264 euros, que és 3,98, o sigui, 4 vegades per baix de nosaltres. I, bueno, Xile, que també se vol, no està dins de Mercosur, no, però Espanya també vol, també diu que se té que potenciar l'acord, o se té que posar en marxa l'acord en Xile i en México, que ja estan firmats, però que encara no s'han posat en marxa, també té que pressa Espanya perquè se posen en marxa aquests dos mercats. Dos mercats que concretament México, pues en aguacates, que ara assistem, diguem, en auge, pues mos pot, és el primer productor mundial d'aguacate, no?
Sí, mire, així en la carta diu que és que la Unió Europea va proposar a principis del 2021 una declaració conjunta complementària en compromisos de sostenibilitat ambiental, entre ells la reducció de la deforestació de l'Amazònia.
Bueno, i esa és l'excusa i que Espanya està dient de que n'hi ha un compromís per part de Brasil de no desforestar l'Amazonia, pues que se pot fer aquest acord comercial. Però no oblidem que l'agricultura en Brasil creix a costa de la selva. I si fas un acord comercial, pues òbviament a d'ells es anirà bé i anirà creixent a costa de la selva. A part de la hipocresia que suposa el que te vinguen barcos de productes que tu produeixes així, quan 15 barcos com el que se va quedar varat allí en el canal de Suez contaminen tant com 620 milions
de cotxes.
Però
a de veure si hi ha una altra cosa. Jo penso que en tot aquest tema els assumptes econòmics i competitivitat entre aquests països i el problema que representa Mercosur, crec que en el fons poden arribar a algun tipus d'acord compensant-los per un altre sector o, en fi, per un altre mitjos aquesta diferència econòmica o de competitivitat. O sí que crec que se pot tombar realment este acord és per el mig ambient. O sea, en aquest cas, els mateixos que estan criticant-nos a nosaltres, els ecològics que ens estan criticant a nosaltres d'usar productes fitosanitaris, de contaminar la terra, del mig ambient, són els que en aquest cas haurien també d'anar en contra precisament d'aquest acord, perquè, com diu Víctor, el que ocorreix allà en aquella zona és tremendo. O sea, així n'hi ha algo que és incomprensible. Per exemple, te diré un dato que crec que l'ha dit així. Espanya, que produïa 30 o 40 mil hectàrees de soja, resulta que se prohibís, per problemes d'economia, pues es comencen a cultivar la soja transgènica. la prohibeixen en Europa i Europa se'n va precisament a Argentina i a Brasil i a aquests països i compra milions de tonelades de soja transgènica que així està prohibida cultivar. Els ecologistes no tenen res que dir ahir. Tota aquesta quantitat de gent que parla de defendre el mig ambient, el que ha dit Víctor, l'Amazonia, no és l'Amazonia, el Chaco, crec que es diu també el Chaco, grans zones s'estan despoblant precisament per especular en uns productes que allí es costa 4 xavos i així ho venen a preus alts.
Sin embargo, esta carta que envien el 30 d'abril és una carta demanant que se respecte a aquells països que estan deforestant. És a dir, sí que és una carta ben enmarcada de forma ecologista.
Enmascarà de forma ecologista, perquè no pots fer un acord comercial en països que estan tan lluny i tenen que portar-te en barco els productes que tu produïsses així. És a dir, que és una hipocresia ecologista el que estem vivint en les nostres administracions. És el que jo dic postureo ecologista.
I jo me pregunto, tindreu que anar també vosaltres dos a dir igual al ministre perquè s'entén igual que el del cotonet?
Per supost que es començarem a escriure i si vos donen l'oportunitat d'anar, anirem. Anirem perquè sí. A veure què mos diuen del tema ecològic, a veure què mos diuen, perquè si n'hi ha dos problemes, la desforestació, que clar, aquell diu, no, jo pararé, jo no desforestaré més. Falso, mentira. Tu vas a créixer agrícolament i per tant tu desforestaràs. I la segon és que estàs contaminant una barbaritat en els barcos, és que això no se diu, és que ja està bé, els ecologistes que posen el seu punt de mira no en l'agricultor que crema la llenya, que és un dia, però els seus arbres estan renovant l'aire que respirem, sinó que posen l'ull en aquests barcos, en aquests buques de transport, i que s'acabi el lliure comerç internacional i el globalisme.
És que t'he donat dades sobre aquests temes que parlen ells de la contaminació, el mig ambient. Un informe de la EFSA, que és l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària, sobre el tema del canvi climàtic, el mig ambient, dona aquests dades. El sector primari és el culpable del 10% del que està produint el canvi climàtic. Però, ojo, d'ahí tenim, d'aquest 10%, tenim la ganaderia que ocupa el 67%. El transport fluvial de barcos, el 24%. I l'agricultura, la que nosaltres practiquem, i sé que vos estan tirant sempre per terra, que hem fet els sanitaris, produeix 0,8%. En la globalitat del 100%, nosaltres pràcticament no estem contaminant res, absolutament, res. I si anem a un altre tema, vaig a dir-lo ara, anomenar-lo, per lo que són el tema este... A vosaltres ens estan perjudicant. No vaig eixir-me'n del tema, però vaig a sí que anomenar alguna cosa. A vosaltres ens estan perjudicant. Europa accepta compensar ara la lucha contra el canvi climàtic. Com? Penalitzant a les empreses que produeixen o que s'empassen del límit de producció de CO2. Però resulta que precisament aquest preu, que fa dos anys eren 4 euros per tonellà produïda de més, ara s'han pujat en dos anys 48 euros per tonellà. Si nosaltres ja tenim a les estadístiques que les han publicades, tenim per exemple que la Comunitat Valenciana al final de l'any produeix, o sea, compensa el CO2 en 800 o 900 mil tonelades. Si ho traduïm per els diners que es fan pagar a les empreses que produeixen el CO2 i nosaltres que estem reduint-lo...
Compensant-lo.
Exacte. A nosaltres ens deixaria uns 21... Ojo, actualment, perquè a més és un sistema que va avançant, és a dir, a millor ara, d'ací dos anys més de 48 són 100 euros el que es fa pagar, perquè volen evitar el canvi climàtic. Però en la medida que nosaltres també reduïm el CO2, doncs hauríem de compensar en la PAC.
Clar que sí.
Dic jo. Això suposa actualment 21 euros. El que recibim de la PAC és... Bueno, això és una vergonya. Són 24-25 euros per fanecar. El que vosaltres tindríem que tindre com a benefici són 21 euros. La PAC, a nosaltres, per què ens serveix? Per no res. O sigui, que vosaltres realment ens hauríem d'estar pagant a pagant, però molt més del que m'estan pagant.
O sigui que per Faneca haurien de percibir 21 euros.
En arreglo estos 48 euros que fan pagar de...
Sí, sí, a les persones que contaminen, o sigui, a les empreses que contaminen, per tant, al propietari de l'arbre que manté i que el que fa és contrarrestar, li haurien de pagar 21 euros.
21 euros. 21 euros. Vos paguen 24 per compensar... A veure, en un principi, quan se va parlar de la PAC, era per compensar la falta de competitivitat o diferències de preus, de preus de cost de cultiu.
Sí, en aquest cas tindria que percibir els 21 euros... I els 24?
Els 24, no, però és que a més d'això, sí, traduint, que conforme van, ojo, que ahí estan entrant grups d'inversió i tot, perquè el dia de demà vendran aixòs drets i tindran grans beneficis. I, ui,
no, ui, no.
Jo compro uns drets, vale, jo vaig a pagar 48 euros, però ara el dia de demà necessitaran pagar més i diran a una altra empresa, li diran, tu tens que pagar-se de 48 a 100, n'hi ha una diferència. Estan van especular també sobre els drets estos. Entonces, a vosaltres, mos estan enganyant. La PAC, a nosaltres no mos la paguen per res. L'únic que mos fa de la PAC és servimos, PAC condicionamos el nostre producció, el nostre cultiu, a unes normes que estan manades per ecologistes. Prohibeixen fitosanitaris, pues prohibeixen la fertilització, en fi, volen la
radiodiversitat.
I, sin embargo, i ara torna a Mercosur. Ara se'n van a un acord amb Mercosur on tot això se malgarete. Ahí n'hi ha deforestació, no n'hi ha respecte al mig ambient, produeixen el CO2 però tremendament i damunt una gran especulació de productes, de cultius d'allà que duen així. I així arruïna tota l'economia que fa el mateix producte.
S'ha detectat que Egipte envia un 22% més de cítrics a la Unió Europea pes a l'abús de pesticides.
Sí, bueno, Egipte ja sabem que degut a que és capaç de posar la taronja a 50 cèntims en Alemanya, pues és una de les grans beneficiades. Té 700.000 hectàrees ja en producció de cítrics de terreno robat al desert gràcies al Plan Tosca, subvencionat per la Unió Europea, i que, com la cosa li va bé, pues Egipte cada vegada va creixent més i cada vegada exportarà més i mos sí, està menjant.
Però jo crec que fins ara els llauradors no sabien ben bé quins eren els seus drets i cada vegada descobrim alguna cosa més, perquè ara ja podíem reclamar aquests 21 euros per faneca.
Bueno, és que per llei no, perquè resulta que la llei el que diu és que si tu tens un arbolat que no està en producció agrícola, tu pots, tens dret a cobrar aquest CO2. I la renovació del CO2 en oxígeno. Però si tu eres llaurador i, per tant, la teua terra està dedicada a producció agrícola, no tens dret. I això és el que diu la llei, i això és el que tenim que fer nosaltres, que canvie.
Per què? Això, Víctor,
per què? Pues perquè a mi m'estan penalitzant, i ja t'explicaré per què. A mi m'estan penalitzant si creme la nyenya en la PAC. Si tinc el reg a goteo o a manta, si el tinc a manta, me penalitzen. M'estan penalitzant si pulvoritza la brossa. És dir, xorraetes que són xicoteix detalls quan resulta que tenim un bé que està jo què sé,
està perjudicant la PAC.
Multipliquem per mil el mal que fem.
Agarrant la frase dels catalans, dels independentistes catalans, és Europa no roba.
Però, a veure, les lleis no oblidem que es fan els polítics. Clar, els polítics que portem nosaltres a governar-nos. Per tant, si n'hi ha lleis que estan quedant-se obsoletes, com és, per exemple, el fet de que perquè està en plena producció un hort no te paguen ni sa compensació del mig ambient, quan? Ara no hi ha una empresa que te diu no se preocupe, no siga patint, jo li arrencaré tots els arbres, li posaré allà plantetes per a consumir llum, per a que vostè me faci llum i li pagaré, no tindrà que patir. Per tant, és que tot va evolucionant. Què és que tot evoluciona i els drets dels llaboradors no evolucionen? Per tant, els polítics estan per a votar-los, és que ho porten en un bon programa en ells, en les polítiques que van a aplicar, doncs potser caldrà també pensar-se si aquesta política és la que volem. No?
Mira, vaig a dir una cosa...
Per començar, el que ocorreix és que el discurs ecologeta, i quan dic ecologeta és el fals ecologisme, està triomfant entre la gent. La gent l'hem idiotitzat. I com l'hem idiotitzat, doncs ara la gent vota tot aquell que parla d'ecologia falsament, com és el cas este de dir, no, anem a parar a Brasil que no faci desforestació. Quan resulta que tot això és fals, perquè per el que hem dit, perquè seguirà la desforestació i seguirem contaminant en el mar.
Vull que m'entres en latiguillo, perquè si no se'm passem de temps, Pepe.
Ara ja, en latiguillo? Sí, me deixes dir una cosa?
Sí, clar, clar, com no.
A veure, vaig a dir-te algo que possiblement, millor, ara diguem, això no tenia punt. I per què no pensar que en la Unió Europea el que pretendís és que nosaltres, així en Espanya, que tenim molt més sol, plantem huertos voltaicos d'estos de producció d'electricitat?
Fotovoltaicos, sí.
Perquè a Alemanya està costant-li un diners eliminar l'energia atòmica d'esta, la... I està produint. És a dir, per què no Europa està intentant arruïnar l'agricultura, que sobra alguien quatre perres i plantar huertos voltaicos?
Sí, això és el que estàvem parlant fa un momentet, Víctor i jo, el fet que potser caldrà replantejar-se si no ens paguen el que es tenen que pagar. Anem a latiguillo.
Bueno, a latiguillo vaig a parlar de lo que el senyor Ximo Puig ens diu la segona revolució agrària. El president de la Generalitat, Ximo Puig, anunció la segona revolució agrària. 1.200 millones para una nueva estrategia valenciana de regadíos junto con la rentabilidad del campo valenciano. El nuevo gurú del campo y padre espiritual que nos quitará las penas de las pérdidas en la agricultura se lanza con el azadón al hombro a pescar en las aguas de los incautos. Me recuerda a Maritín Hernández cuando quiso cometer en 2007 la reconversión en el campo. Más fina, la consellera no hablaba de revolución, se quedó en otra inútil versión. Aunque nuestras organizaciones agrarias sí hablaban de medidas drásticas en 2009, tan drásticas que 19 medidas para salvar el agro se las metieron en las narices al ministerio y las carcajadas todavía resuenan en los ecos de las montañas. 12 años después siguen perdidas en el limbo de la nada porque murieron por inacción. Las organizaciones agrarias nunca se han puesto de luto. Para hacer frente a la crisis del sector, el gobierno valenciano tenía previsto en 2010 poner en marcha el Plan Estratégico Valenciano, pero como no tenía idea de estrategias, pensaron que suponía militarizar a los agricultores y lo abandonaron en un orfanato. Ahora ya no nos hablan de cultivos alternativos, eso es agua pasada. Tan pasada que era la moda que sacó la Consellería de Agricultura en 2012, y el Ministerio ese mismo año, con el señor Arias Cañete de titular, da un golpe de mesa y presenta 66 medidas para mejorar la cadena alimentaria. Y como buen abogado, traza sobre el papel la salvación del campo, pero sin el campo. Siguiendo con los recuerdos, en 2016 nos aparece una niña pija con un plan corto de solo 6 puntos para modernizar la agricultura, ordenar y modernizar las estructuras del sector alimentario. Este sí era un lenguaje moderno y no la vasta segunda revolución de Ximo Puig. Pero finalmente los 6 puntos de la consellera Cebrián se quedaron sin suturar, inanes en el vacío de la memoria. Pero parece que el 19 crea escuela, ya que de nuevo sale a Saja en 2019 con otros 19 vingueros. 19 puntos esenciales para la agricultura, importantes, indispensables y en esencia tan diferentes de su concepto que siguen en la urna del olvido para que no se deterioren. Pero ABA, mucho más ambiciosa, lanza otra propuesta en agosto de 2019 a los ayuntamientos, con 28 demandas para su aprobación en pleno. Eso no debería haberlo hecho, proponer 28 medidas a los ayuntamientos, donde la mayoría de los concejales solo conocen de la agricultura lo que está fuera de la ciudad. Es una medida resabiada que todavía 2 años después las están estudiando. Y mientras los ediles siguen descifrar las 28 medidas del Ministerio de Plagas, lanza las iniciativas como dardos salvadores de la agricultura, pero la diana no está en la trayectoria de los dardos medidas. Y RQR, el ministerio, se lanza con toda su artillería a conquistar la cima económica poniendo grilletes a los desaprensivos exportadores que paguen por debajo del coste de producción. Pero el fortín de las ideas del ministerio tiene goteras y la pólvora sale mojada. Inútiles esfuerzos de quienes, como sus antecesores, solo combaten la ignorancia con la charlatanería. La similitud de la nueva estrategia o segunda revolución del campo de Ximo Puig con la película Una noche en la ópera y las escenas del camarote es apabullante. Ahora suenan los tambores de la ratificación del acuerdo Unión Europea-Mercosur, y es que Pinoto Sánchez busca salvar los muebles a costa de ratificar el sacrificio de la agricultura.
¿Algo a añadir, Víctor?
Dos reflexions en 5 segons. La primera és per què ens empenyem en fer acords de lliure comerç en països on anem a ser perjudicats i no els fem en Rússia o en Estats Units, que són països que ens obrin mercat i que, a més, concretament el de Rússia, no contamina en el mar. I el segon és que aquests països que ara mateix estan bloquejant, curiosament, són productors de carn, de productes lácteos i tal, i que ells se van preocupar, quan se va fer l'acuerdo, en posar aquests productes com a sensibles. En l'acuerdo estan com a sensibles. I a pesar d'això ho bloquegen. I nosaltres, que no hem posat la taronja com a sensible, ni l'oli, ni hem posat com a sensible res, som els que volem que aquest acord vagi avant. Increïble.
Pues, en aquestes paraules ens quedem Pepe Montagut i Víctor Viciedo fins el dilluns que ve.
Moltes gràcies a vosaltres per escoltar-nos.
Susana.
Estás a la 92.2 FM. ¿Vas a acompañar al Villarreal Club de Fútbol a la gran final? Laboratorio Adoración Brock te ofrece precios especiales en PCR. Infórmate en Carrer San Roc número 6, frente a la Iglesia Arciprestal de Villarreal, o llamando al 964-522449. Y recuerda, precios especiales en PCR. Laboratorio Adoración Brock, con el Villarreal Club de Fútbol.
En Grúas Tomás estem acostumats a les altures i seguirem fins al cel al Villarreal Club de Fútbol. El 26 de maig en Polònia, els nostres herois lluitaran contra la tirania. David contra Goliat. El submarino amarillo contra los diablos rojos del Manchester United. És el nostre moment. Sant Pasqual, ajuda-mos en la final. Endavant, Villarreal. Fes-me cas. Te'ho diu Grúas Tomàs.
Serteca, tienda especializada con todo tipo de materiales para poner la piscina a punto y disfrutar de un buen baño. Productos químicos para el tratamiento del agua, material de limpieza, limpiafondos automáticos, sistemas de cloración salina, recambios. Todos nuestros productos son Astral Pool. Construimos piscinas y realizamos cualquier tipo de reforma o rehabilitación de la misma. Cuando piense en piscinas, piense en Serteca. Especialistas en piscinas. Serteca, oficial partner de la marca Astral Pool para la provincia de Castellón.
Citricultor, controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuoso con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate a tu punto de venta habitual y pide Dinamite. En Certis escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Aprovecha las nuevas instalaciones multimarca de SEAT, Cupra, Opel y Mazda en Villarreal, del grupo M Automoción, en las instalaciones de siempre de SEAT Villarreal. ¡Te esperamos!
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa, pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO.
Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Con la nueva normativa, ahora en McDonald's te atenderemos en terraza o en interior hasta el toque de queda. Y también para llevar McDelivery y McAuto. Ah, y en McDonald's Ciudad del Transporte abrimos desde las 9 horas. Que nada te impida que disfrutes nuestras hamburguesas, McMenús o lo que prefieras, como nuestra American Style Chicken. McDonald's Villarreal y Centro Comercial Salera, Ciudad del Transporte y Castalia en Castellón. Las
noches en vela. Escribo tu nombre en mi cabeza. Desnudo las horas que quedan. Dibujo tu cuerpo en una servilleta.
Y ahora aquí con nosotros tenemos al diputado nacional por la provincia de Castellón de Vox. Él es Alberto Alsarta. Muy buenos días.
Buenos días, Susana. Encantado de estar otra vez con vosotros.
Hoy Sigma 2 publica unas encuestas donde le dan a Vox un 15,2%.
Muy bien. Está en nuestra línea, en la línea hasta ahora. Quiere decir que no solo no sufrimos desgaste, sino que seguimos subiendo poco a poco. Y claro, nosotros no somos muy amigos de las encuestas. Bueno, no es que seamos ni amigos ni enemigos, ¿no? Uh-huh. Las encuestas son encuestas y lo que pone a cada uno en su sitio después son las elecciones. Porque en Andalucía, por ejemplo, no nos daban nada y tenemos 12 escaños. En Barcelona no nos daban apenas nada y también tenemos 11 escaños. Ahora en Madrid tenemos 13 escaños. O sea que tenemos ya una representación en la que se demuestra que efectivamente Vox es una alternativa de cambio al sanchismo, al comunismo y a todo esto lo que estamos viendo.
Y le digo esto en relación a las pasadas elecciones de la Comunidad de Madrid, donde el Partido Popular fue el claro vencedor y él, de alguna manera, el Partido Popular considera que no va a necesitar en demasiadas comunidades a Vox, como casi no, dice él, en este caso hablo de Pablo Casado, no tuvo que llegar a necesitar en la Comunidad de Madrid a Vox.
Bueno, si eso lo ha dicho Casado, pues ha hablado más de la cuenta desde mi punto de vista y con todo respeto, porque efectivamente ahora hay una ¿cómo se llama? Hay que nombrar presidenta de la Comunidad de Madrid.
Sí, sí.
Y necesita nuestros votos para que salga presidenta, para que tenga la mayoría absoluta. Entonces nosotros, sin lugar a dudas, vamos a ser generosos y para la investidura, que era la palabra que en ese momento no salía, para la investidura, generosamente, evidentemente, va a contar con todos nuestros votos. Cosa distinta es después, durante estos 2 años que vienen, estos mandatos, si el Partido Popular, en este caso Ayuso, que es que son dos cosas distintas, ya lo dije en una reunión aquí, Ayuso pertenece al Partido Díaz Ayuso, Ayuso pertenece al Partido Popular, pero son dos cosas distintas. En Madrid, la victoria de Ayuso no se puede leer de manera o en clave partidista, hay que leerla en clave de alternativa. Díaz Ayuso lo ha hecho bien en Madrid y los resultados ahí se han visto, el pueblo de Madrid. Otras comunidades no han hecho lo mismo y no tendrán el mismo resultado, y en Madrid se ha visto que el sanchismo ha perdido 13 diputados.
Usted me está diciendo que en la Comunidad de Madrid los resultados de la Comunidad de Madrid son fruto de Isabel Díaz Ayuso y no del Partido Popular.
Fundamentalmente sí.
Porque en este caso lo que dice el partido, o sea, Pablo Iglesias, el presidente del Partido Popular, es que extrapolando lo que ha ocurrido en Madrid, lo que tendrán serán unos resultados que prácticamente no tendrán que necesitar a Vox.
Bueno, eso es lo que dice él. Si él se siente profeta en estos momentos, pues allá él.
Nosotros. ¿Usted cuando escucha a Isabel Díaz Ayuso la enmarca dentro del Partido Popular?
La enmarco en el Partido Popular clásico, no en el de ahora. No sé si me he explicado.
No sé si
me he explicado bien. Si usted escucha el discurso y las propuestas de Díaz Ayuso, difieren, pero muy, 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 muy poquito de las propuestas de Vox. O sea, si hablamos, por ejemplo, de la educación concertada, de la educación especial, si hablamos de la inmigración ilegal, si hablamos de las ideologías de género, si hablamos del adoctrinamiento en las escuelas, si hablamos de la seguridad en las calles, tenemos prácticamente el mismo discurso, que son lo que las personas de la calle, los ciudadanos,
¿y por qué usted
es lo que sienten?
¿Y por qué no usted, a lo mejor, sino en Vox, entienden que en este caso lo que ha avanzado es la derecha y el Partido Popular considera que en la única derecha solamente está él?
Ah, yo no lo sé porque ellos consideran que en la única derecha son ellos. Ellos ahora dicen que son el centro-derecha. Bueno, pues centro-derecha, que no está muy claro que es el centro-derecha, ¿no? Es querer pescar aquí y allí y demás. Bueno, ellos dicen que se han llevado todos los votos de Ciudadanos. En realidad, Es que en Madrid no se puede leer en clave partidista, no se puede leer la historia o las elecciones en una clave partidista, hay que leerla en una clave, como digo yo, de alternativa. Uh-huh. Nosotros, por ejemplo, salimos a ganar las elecciones en Madrid, muy bien, no las hemos ganado, muy bien. ¿Para nosotros ha sido un buen resultado? Pues no ha sido un buen resultado, tampoco ha sido malo, pero ha sido un buen resultado para España.
¿Usted quiere decir que lo que ocurrió en la Comunidad de Madrid con respecto al PP y Vox no ocurrirá en las demás comunidades?
No tiene por qué ocurrir en las demás comunidades, y de hecho se está viendo en Murcia, o se ve en Andalucía, se ve en muchos sitios. No, no tiene por qué. Y además el PP nos necesita. El PP nos necesita. Así que ellos verán. Yo, desde hace mucho tiempo, y además en esta radio lo dije, yo creo que el PP, Casado, se ha equivocado de rival, y se ha equivocado de estrategia. Yo pienso, es mi opinión personal.
Porque ustedes, ¿y si quieren contribuir a Sumar?
Nosotros siempre que sea bueno para España, lo que sea bueno para España, siempre lo vamos a votar a favor y lo vamos a ayudar. Ahora, por ejemplo, en Madrid, yo no sé lo que va a hacer la señora Ayuso, todavía no lo ha dicho. Lo que sí que ha dicho es que con Vox se puede hablar porque gente seria. Ha venido a decir en sus declaraciones.
Sí, pero
y demás.
La señora Ayuso, esto lo ha dicho desde el principio de su campaña, es decir, sí. Ella nunca ha renegado de Vox, le han pedido, le han dicho y ella se ha pronunciado con claridad. Quizá el secreto de Isabel Díaz Ayuso es lo clara que es, le guste a quien le guste, que al final es lo que se espera de un político. Nosotros claro. No le podemos preguntar a un político si usted va a pactar con determinado partido y te dice rotundamente que no, y luego ocurre que sí. En este caso, de ella se ha premiado la sinceridad en un momento tan delicado como el que estábamos viviendo.
Sí.
Porque, mire, el domingo se acabó el estado de alarma.
Sí. La noche
del sábado.
Del sábado al domingo, sí, a las 0 horas.
Y, claro, se acaba el estado de alarma y lo que se le propone a las comunidades autónomas es que cada una, en función de la incidencia que tenga, aplique unas leyes.
Si suprimimos el estado de alarma, los gobiernos de las comunidades autónomas no tienen atribuciones para legislar. Así de claro. Hay cosas que no se pueden hacer porque no se pueden suprimir las libertades individuales de las personas. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno? Pues el gobierno ha dicho, allí os apañéis, lo dejamos en manos de los tribunales y son los tribunales los que lo van a decidir. ¿Qué trae consigo esto? Esto trae consigo que volvemos a tener reinos de taifas, que en un sitio se podrá hacer una cosa, que en otro sitio no. Tú podrás salir de tu comunidad, pero no podrás entrar en la siguiente. ¿Eh? Y habrá restricciones a las libertades individuales según en qué parte de España. Con lo cual, volvemos a lo mismo, en la unidad de España. Eso por un lado. Y por otro lado, para mí es importantísimo, de verdad, el éxito o fracaso de vencer a una pandemia como la que hemos sufrido y la que estamos sufriendo, es la responsabilidad individual de las personas. Lo que ha pasado este fin de semana en ciudades como Barcelona, como Madrid, como Valencia, como Sevilla, es inadmisible. Es inadmisible. Reuniones de gente, de personas, grandes reuniones, macro botellones, sin mascarilla ni nada.
Fíjese que el botellón sí que está legislado y sí que se puede... Sí. Es decir, a ti te pillan haciendo botellón en la calle y te llevan por delante.
Sí, sí, te llevan por delante, pero ahora, por ejemplo, lo hemos visto en la Puerta del Sol, lo hemos visto en Barcelona, en las calles. Está bien que la gente tenga alegría porque se ha terminado todas estas restricciones que teníamos, pero las personas tienen que ser responsables. Yo ahora mismo, si yo fuera el presidente de todos los españoles, saldría a la televisión y les diría, por favor, responsabilidad individual. Esto no se ha acabado.
Si usted hubiera sido el presidente del gobierno, ¿usted hubiera prorrogado el estado de alarma?
Pues normalmente no. Yo no, a mí me parece muy bien que se haya acabado el estado de alarma, porque se han suprimido muchas libertades que las personas tienen derecho a ellas y que no es para... Bueno, si lo hemos visto en Madrid con Díaz Ayuso. Díaz Ayuso ha sido mucho más liviana en aplicar las normas o las restricciones y le ha ido muy bien, ha crecido mucho más que los demás, ha sabido equilibrar lo que es el comercio con la salud, en fin... Ahí está el resultado.
Pero tenía
ahí está el resultado.
Tenía una incidencia muy alta en los hospitales.
Y la bajó. Y la bajó la incidencia. Sin embargo, pero claro, la Comunidad de Madrid son, no sé, creo que son como 6 millones.
Sí, en este caso, personas. Más que bajar lo que hizo es entre el Hospital Zendal y todo lo equilibró.
Lo que sea, supo hacerlo. Supo hacerlo. Sin restringir libertades a las personas. Ahora usted va a Madrid.
Usted apela a la responsabilidad personal más que a la prohibición.
Por supuesto que sí. Es que las prohibiciones no son buenas ninguna. Tenemos que ser responsables. Si estamos hablando de de que somos ya una sociedad madura, una sociedad democrática madura y tal, ¿eh? Tiene que empezar por los ciudadanos.
Por lo tanto, lo que ha hecho Chimo Puig aquí de decretar el toque de queda a las 12 de la noche, ¿usted no es partidario?
Yo no soy partidario de ningún toque de queda. Yo soy partidario de que a las personas les digas, oye, no conviene que os reunáis más de 6, no conviene que estéis en fiestas de la noche. ¿Qué tiene que ver lo de las 12 de la noche? ¿Es que a partir de las 12 te contagias más que a las 6 de la tarde, que es cuando más gente hay? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Nada. Si,
usted pela al civismo personal.
Claro,
¿no?
Al civismo, pero si queremos, por ejemplo, que no se contagie la gente en el ocio nocturno, pues que se comporten como en el ocio diurno, exactamente igual. Si durante el día hay muchas más gente, más personas en la calle y en las cafeterías y en los cines y en todos los sitios.
Usted sabe que aquí en la Comunidad Valenciana apeló al
mire, perdón que interrumpe,
sí, dígame.
Porque quiero terminar. La mayoría de esta restricción de las libertades de las personas que hemos vivido durante estos 14 meses de pandemia, lo que han conseguido es que los gobiernos gobiernen como les da la gana. Hace 3 o 4 semanas llevábamos ya 39 reales decretos a nivel nacional. Es una manera de... A ver cómo lo digo sin decir una palabra fea.
Ya, yo entiendo.
Es una idea de cubrirse las espaldas. Para que luego no puedan ser criticados por alguna medida que han tomado. Ah, yo te dejo aquí encerrado y con eso yo ya me lavo las manos.
Bueno, ¿no? Y es una manera de aprobar en un estado de alarma. Usted sabe que se pueden aprobar decretos que no se aprobarían si esto no ocurriera, usted lo sabe.
Sí, pero lo que no puede ser, un decreto ley, es para casos excepcionales y urgentes. Entonces, alguno de los decretos ley ha sido excepcional, alguno, no todos, la mayoría no, y urgentes, alguno al principio, pero ya están, no 39, no por norma ya, por norma, o sea que no puede ser. ¿Para qué estamos el Congreso? ¿Para qué está el Parlamento, que es el quien hace las leyes? No, no pintamos nada. Al final tienen mayoría, hacen un decreto ley, se vota, toda la izquierda vota a favor, pues ya está, decreto ley aprobado. Y eso no es así, eso no es así.
La Unión Europea no renueva otro contrato con AstraZeneca. Entonces, los que ya se han vacunado con AstraZeneca, ¿qué hacemos? ¿Qué hacen? Perdón, yo no me he vacunado.
Eso digo yo.
Porque no me ha tocado, porque no me ha llegado el tiempo.
Yo, la misma pregunta que me hace usted, Susana, o que me haces tú, Susana, por la amistad ya que nos une, me la hago yo también. Y, de hecho, ayer puse un tuit, digo, ¿qué va a pasar con los que tienen la primera dosis? Bueno, ¿cuándo se la van a poner? Al gobierno dice que hay vacunas suficientes para la segunda dosis. Y yo, como han mentido tanto, como mienten tanto, como manipulan tanto, pues ni me lo creo ni no me lo creo. Tengo derecho a dudar como ciudadano que soy y dudo. Sí. Y dudo. Yo sé, por ejemplo, a mí me han vacunado la primera dosis hace el día 5, hace 4 días. Me vacunaron con
Pfizer.
Con Pfizer, pero además quiero contar la historia y la voy a contar aquí públicamente. Dígame, para ver el desbarajuste que hay con todo esto. Es que es un desbarajuste total, es un despropósito. Pero termino con lo de AstraZeneca. Pero mi mujer, por ejemplo, la vacunaron hace casi un mes ya con la primera dosis de AstraZeneca y no sabe cuándo la van a volver a vacunar. Y si habrá vacunas. Y entonces, ¿qué medidas se toma ahí con estos? De verdad, o sea, si han tenido la previsión de tener vacunas suficientes para la segunda dosis, chapó. Si no la han tenido, de verdad es para darles cogotazos, uno detrás de otro. Bien, la mía, mi experiencia.
Sí.
Vivo en Villarreal.
Sí.
Estoy censado en Villarreal, pero no de ahora, de hace ya 7 años. Bien, me mandan un número SIP, porque yo tengo ADESLAS, pero me mandan un número SIP para el Servicio Nacional de Salud. Y me da un número SIP. Bueno, me escriben hace 10 días aproximadamente y me dicen... Está usted convocado el día 5 a la 1:00 de la tarde en Paterna para vacunarme. No hay vacunas aquí en Castellón, no hay en Villarreal, a lo mejor la vacunaron aquí, en Paterna, Castellón. Y en el mismo escrito, en el mismo mensaje, SMS, me ponen también que la segunda dosis me la administrarán el 26, muy bien, 3 semanas, en Godella, Valencia. Pero es para reírse, de verdad. Es que es para reírse.
No, es que me ha dado risa porque...
Pero si eso me pasa a mí.
Pero si es que aquí, fíjese, usted vive en una ciudad donde viene la gente a vacunarse que no tiene sitio adecuado para poder vacunarse. Es decir, es que aquí está el centro de congresos que viene toda la gente de alrededor. Y a usted lo mandan, lo quieren mandar lejos,
Bueno, pues no lo sé por
quieren
qué.
Quieren ir apartándolo, no lo sé, pero...
Seguramente es un fallo, O sea, que tampoco en estas cosas... Claro,
no, sí, sé perfectamente, lo han mandado primero, se lo pusieron en Paterna la primera y en la segunda la mandan a Godella.
Se lo voy a enseñar, O sea, que lo tengo aquí para que lo vea y así ya no se lo he inventado. No se lo ha inventado este humilde servidor. Ahí tiene.
Sí, sí. 243. Té cita per la vacuna Covid amb Pfizer en el centre C Deportiu Municipal de Paterna, polígon industrial Norte, sense número. La primera cita i la dosi serà el 5 del 5, a les 13:48. I la cita per la segona dosi serà el 26 del 5, a les 9:30, en el centre pavelló municipal de Godella. Sí, senyor.
De risa, ¿verdad?
Pues a mí me ha dado risa, no sé, yo supongo que le dará risa a más de una persona. Otra cosa que también...
Y luego otra cosa también que llama la atención es que son pequeñas cositas que van pasando y no nos damos cuenta. Y al final, cuando queramos reaccionar, no podemos. ¿Por qué me la ponen en valenciano? ¿O por qué no me la ponen en valenciano y en castellano? Imagínese que yo no entiendo valenciano.
Porque imagina que usted tiene el traductor, ¿no?, en el móvil.
Ah, se imagina que tengo traductor.
Bueno, es para reírnos un poco de más cosas. Porque de lo que no sé, seguro que no se va a reír es... mire, si le parece, yo tengo aquí un vídeo que además me mandaron, ¿vale?, donde la ministra decía esto.
Ni a la clase media ni a la clase trabajadora. La propuesta fiscal se encuentra en esta Cámara con algunas figuras fiscales y con el proyecto de presupuesto que se presentó, que finalmente no salió, donde se contiene la política fiscal que va a desarrollar el Gobierno. Les repito, no le vamos a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora.
Esto decía la ministra y hay subida de impuestos.
Pero claro, pero si es que eso se lo creen los que se lo creen. O sea, yo estaba en el Congreso ese día.
Por eso le digo, usted está oyendo esto.
Pues es que
usted en ese momento no creía que esto, o sea, creía...
Pues claro que no, desde el principio sabemos que no. Si España tiene una deuda terrible, si el dinero que nos va a llegar de la Unión Europea...
Es decir, usted no dice, mire, me estaba diciendo mentira, sino que usted sabía perfectamente que no podríamos asumir la deuda que tenemos si no hay una subida de impuestos.
Sí, claro. Claro. Pero sí que se pueden reducir los impuestos. Lo que no se puede es pagar todo con el coste y el gasto que tenemos en las cinco administraciones en España, que es lo que va a hacer Díaz Ayuso. Díaz Ayuso de entrada va a reducir consejeros, va a reducir diputados de la Asamblea de Madrid, que era lo que nosotros proponíamos, a la mitad, chas, de golpe, porque no hace falta tanta gente en la política, no hace falta tanta gente en la administración, porque esos a su vez necesitan personas también trabajando para ellos y con ellos, y eso al final es un gasto tremendo. Se puede reducir mucho, se quitan muchas subvenciones que van a ideologías nada más, que no van a lo que realmente necesitan los ciudadanos españoles. Y ahí es donde se puede recuperar dinero. Y si no, pues a subir impuestos. Cuando esta señora dijo esto ya sabíamos que estaba mintiendo, pero es que es lo habitual de ellos. Lo habitual es mentir y crear expectativas y vender humo, porque lo que venden es humo. No hay más que ver los discursos en el Congreso de la ministra Montero, del Calvo, del presidente, en fin. Lo que hay. Nosotros ya de momento hemos conseguido, entre Rocío Monasterio y Ayuso, de echar a Iglesias. El siguiente paso, a ver si tenemos suerte, y sale también disparado el señor Sánchez, porque es una ruina para España esto.
La primera vez que le entrevisté le pregunté a usted si era, dado que vive en Villarreal y esta es una población donde tenemos, y todo el mundo lo sabe, al Rosario y a la Purísima, le pregunté, ¿usted que es rosariero o purisimero?
Pues la verdad que aquella pregunta me sorprendió un poco y me quedé un poco así, que no sabía bien qué contestar, ¿no? No quiero entrar en peleas.
Entonces no sabía usted si iba a ser diputado nacional. Sí, aún sí. Estábamos en el periodo de elecciones.
No me acuerdo, pero puede ser, sí. Bueno, pues la anterior, estuve en la entrega de
medallas de la
medalla de oro de la ciudad de Villarreal.
Claro.
Congregaciones.
Y le vino, supongo que le vino a la cabeza aquella pregunta que para mí era tan importante.
Correcto, me vino. Además me emocioné mucho porque son instituciones o congregaciones que llevan más de 200 años
y
aquí.
Y tanto.
Y que han hecho mucho por el pueblo y son digamos, un buques insignia, ¿no? Del pueblo de Villarreal.
Mire si son buques insignia que usted hoy, ahora en este momento, tiene en el control técnico a una rosariera de familia que yo no sé las generaciones y una purísimera que le está entrevistando de no sé las generaciones. Sí. Imagínese lo importante que es para nosotros.
Pues bueno, pues ahora yo, sin embargo, sí que puedo decir una cosa que la podía haber dicho en aquel momento, pero pues no cae. Estaba en otras cosas y no cae. Yo soy de infantería. Mi arma de origen, soy un oficial formado en la Academia General Militar, luego en la Academia de Infantería, teniente de infantería, capitán de infantería, hasta llegar a general de división. General de división ya pierdes el arma. La patrona del arma de infantería es la Inmaculada Concepción.
Ojo.
De María, ojo.
Ojo, ¿eh?
Esa es la patrona.
Y no es nada.
Y para nosotros es un fiestón todos los años. El día 8 de diciembre es un fiestón. Pero resulta que mi último destino, o sea, mi primera entrada en las Fuerzas Armadas, la Inmaculada Concepción, es para siempre ya. Y mi último destino en las Fuerzas Armadas fue la Unidad Militar de Emergencias, que fui segundo jefe de la UME, la famosa UME.
Sí, sí.
La famosa UME, su patrona es la Virgen del Rosario.
Claro, mire, yo es que me pongo los pelos, el vello de punta, porque no se puede imaginar para nosotras eso, estas dos personas que estamos aquí con usted, lo importante que es.
Es la Virgen del Rosario y claro, es más, un cuadro que tenía mi madre del siglo XVIII, de la Virgen del Rosario con el niño y el rosario y tal, precioso del siglo XVIII, pues lo hemos cedido, no donado, sino cedido a la Unidad Militar de Emergencia. Está en la sala de honor y está muy protegido además porque es
una joya,
sí. O sea que mi principio Inmaculada, los últimos destinos que he tenido, pues la Virgen del Rosario como patrona de esa especialidad, digamos, o de ese... Sí, especialidad, es un conjunto de especialidades la UME, pero eso, o sea que
está obligado a salir en las dos procesiones.
Y estoy protegido por los dos sitios.
Está obligado a salir en las dos procesiones. Alberto Asarta, siempre es un placer tenerlo aquí, ya sabe usted que no viene más porque está siempre muy atareado, pero cuando tenga cosas que contarnos o nosotros le queramos preguntar, espero que también podamos tenerlo.
Muy bien, como siempre nos hemos comido el tiempo, yo quería haber contado muchas más cosas de las elecciones de Madrid, porque hay mucho que hablar, pero mucho que hablar, ¿eh? Si es de actualidad y podemos, lo hablaremos
de la investidura.
Y si no, hablaremos de la investidura. Y sacando la investidura, claro, porque es que lo de Madrid hay mucho, todo el tema de la violencia, el tema de las cartas con las...
No, pero no se ha terminado. Ahora viene la investidura. Y a mí me gustaría saber si finalmente Vox conseguirá consejerías.
Pues mira, nosotros no hemos pedido nada ni vamos a pedir nada. Eso depende de Ayuso, lo que ella proponga, vamos a ver. O sea, es Ayuso, para tomar sus decisiones, no necesitamos. No la necesita porque ella sola suma más que toda la izquierda. Sin embargo, para la investidura de entrada sí, y va a contar con nuestros votos. Eso sí que se lo puedo decir con seguridad. Ahora, después nosotros estaremos vigilantes a que se cumpla también nuestro programa. Pero como no difiere mucho del de ella, yo pienso que van a ser 2 años, más o menos.
Yo creo que veremos a Monasterio también con alguna consejería. En fin.
No lo sé, a lo mejor no. Eso depende de Ayuso, lo que ella proponga. Nosotros no hemos pedido nada y estamos a la escucha.
Alberto Asarta, de Vox, muchas gracias.
Pues muchas gracias y hasta siempre, hasta otro día.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
¡Otra vez no! Se me ha roto el carrete de la caña de pescar. ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica de confianza en Villarreal. Somos especialistas en ortodoncia invisible, implantes y estética dental. Diseñamos tu sonrisa y financiamos tu tratamiento. También trabajamos con compañías de seguro. Visítanos en la calle Pérez Gil de Villarreal. Conócenos en nuestra web clinicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048 y pide cita. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Sometimes I just can't take it. Sometimes I just can't take it, and it isn't alright. I'm not gonna make it. And I think my shoes untied.
I ara se n'anem a la localitat veïna de Onda perquè estudia Juna Aster aplicar bonificacions per eficiència energètica al sector ceràmic. Anem a parlar amb el regidor d'Hisenda, Salvador Aguilella. Molt bon dia, Salvador.
Molt bon dia.
Bueno, pues Onda busca sempre tindre, buscar sinergies, eh?
Sí, bueno, en ACER portem ja uns mesos treballant, tots hem de una mesa tècnica en ells per a tractar qüestions de col·laboració o d'iniciatives que mútuament se poden, les que se poden ajudar per a ajudar al sector, a les empreses i també a la generació de llocs de treball en la ciutat. I bé, pues una petició i una qüestió de la que estem tractant i que estem analitzant i que espero que en breu pues estigui en marxa, no, totalment, és una bonificació per a ajudar a les empreses del sector a utilitzar energies renovables. I bueno, hi ha empreses que ja estan apostant, hi ha empreses que estan plantejant seriosament apostar per aquestes energies, en tema d'estalvi, també de mediambiental, en tema de ser més sostenibles, i bueno, pues l'Ajuntament on anem a estar al seu costat per ajudar-los, com també estem ja pues, bonificant qüestions com és l'utilització de la cogeneració, que són, crec que l'únic ajuntament que o dels únics ajuntaments que ho tenim, que bonifiquem un 50% de l'IAE a les empreses que utilitzen cogeneració. De fet, el dimecres tenim un plenari en el qual aprovem diverses bonificacions a diverses empreses per la utilització de la cogeneració en el seu IAE, i també pues, en aquesta bonificació que tenim en l'IAE industrial del 50% de l'ICIO per a aquelles pues, actuacions d'ampliació o de nova ubicació d'empreses en els nostres serveis industrials.
També buscaven la reducció de càrregues fiscals per a aquestes mesures que està cometent ja l'Ajuntament, a més, en institucions per a millorar la infraestructura i connexions en la província, com és el desdoblament dels carrils, que s'agilitzi el tràfic entre les ciutats d'Onda i Vila-real.
Sí, bueno, ahí n'hi ha aquesta reclamació, també la reclamació de la connexió entre la CV10 i la carretera d'Alcora, el seu pas per l'àrea industrial d'Entre Ríos. Vull dir que hi ha diverses actuacions que poden millorar pues, o apuntar, en aquest cas, els temps de viatge dels camions, que de connexió sobretot en esports, i que a més poden augmentar la seguretat vial no només per a ells, sinó per a tota la gent que puguem manejar-nos en el cotxe per la província de Castelló. I bueno, són pues, actuacions en les que també estem reclamant en front de les administracions que tenen que dur-les endavant, pues, que es comencin a ser efectives.
També se parla del pla d'inversions del 2021 per a millorar la competitivitat i les infraestructures en els 12 polígons industrials de la ciutat, eh?
Sí, 1,9 milions d'euros és la previsió que tenim d'inversió en l'Ajuntament d'Onda en les àrees industrials. No és una xifra que ja hauríem de fer molt fent. Avui en la Junta de Govern, este matí, hem aprovat al voltant d'un milió d'euros en la licitació d'aquest tipus d'inversions. Uh-huh. I, bueno, lo que estem fent és pues, fer les coses lo millor que podem, utilitzar el màxim número de pressupost o de recursos que tenim per a poder millorar la competitivitat de les empreses que ja estan ubicades i a la vegada que siguin més competitives, pues, com dic, la finalitat última és que puguin generar més llocs de treball i que això pues, repercutisca directament en tots els veïns de la nostra ciutat.
I ara, canviant de tema, com aprofite, ja que estic parlant amb vostè de lo que ocorreix en la seva ciutat, vull parlar de lo que ha ocorrit en el Partit Popular de Castelló, que és el seu, en el 15è Congrés Provincial. Finalment és Marta Barrachina la que estarà davant del Partit Popular de la província de Castelló, serà la nova presidenta en un 96,8%, però a vostè li donen un puesto molt rellevant. Vostè assumirà la secretaria general.
De molta responsabilitat i molt de compromís i també de molt orgull per la confiança de la gent del Partit Popular de la província de Castelló. Marta ja és la nostra presidenta, serà segur una magnífica presidenta del Partit Popular que té molt clar que l'objectiu és fer tot el possible per a intentar ajudar a tots els veïns de la província de Castelló a que tinguin més oportunitats econòmiques i també de benestar social i que tot pugui funcionar el millor possible. Y bueno, pues en este caso, cumpliría, pues me han hecho como secretario general y asumís pues desde la responsabilidad, del orgullo y el agradecimiento a tus desafíos de la provincia de Castelló.
També Begoña Carrasco, Andrés Martínez i Salomé Prada seran coordinadors en el nou organigrama.
Però, sí, sí, dime.
Però a més és Carmina Ballester, la alcaldessa d'Onda, la que generosament fa un pas al costat per a que Marta Barrachina siga la presidenta, en este cas, del Partit Popular, serà presidenta del Comitè de Municipis, eh?
Sí, n'hi ha un òrgan especial que, que té més estatuts i que ara ha ficat en marxa, que és la creació d'este òrgan, ¿vale? Que està composat per alcaldes,
sí.
Que és un òrgan que el seu objectiu és pues, portar directament i tindre directament en el partit la veu municipal, ¿no? La veu dels alcaldes de la província, per a que puguen traslladar en este cas al partit de la forma més ràpida possible i pues, tenim totes les vies aguantes de comunicació per a que el partit arroplegui allò que els ajuntaments puguen necessitar, no? I en este cas pues, Carmina ho va fer també magníficament, va ser la encarregada d'este comitè d'alcaldes que com dic pues, farà que el partit pues, estiguem com hem d'estar, no? En tot moment en el carrer, que tinguem en tot moment les peticions damunt de la taula, les substituïts, i que en tot moment puguem veure quina és la forma de ser més útil als veïns de la província de Castelló, totes les persones que conformem la província de Castelló.
S'obri un panorama diferent en el Partit Popular de la província de Castelló?
No, s'obrís un partit que ja estava treballant en algunes d'aquestes qüestions i que ara l'únic que anem a fer és reforçar el partit, que anem a en tot el possible a fer-lo tot el pròxim que un partit pugui ser. Volem ser els més pròxims, els que estiguem més pendents i sobretot tenim clar que l'objectiu primer del partit en cap moment és el partit ni és cap dels seus òrgans, sinó que el més important són les persones que viuen a la província de Castelló. I en això anem a centrar totes les accions del partit i tots els objectius del partit.
Vostè, que ja porta uns anys i a més ha conegut personalment, i me consta, a Isabel Bonich, la trobarà a faltar?
Pues segur, perquè Isabel Bonich desapercibida no passa en cap lloc. És una persona que té molta força, que a més té molt clares les seues conviccions, que ha fet un magnífic treball durant aquests anys en la presidència del partit a nivell de la Comunitat Valenciana i que, bueno, pues ara espero que des d'altres responsabilitats i altres llocs pues, pugui seguir en aquesta força i pugui seguir aportant a la província de Castelló i a la Comunitat Valenciana tot el bo que ha aportat durant aquests darrers anys.
Vostè és dels que opina que la gent que ha caigut durant el camí i que no va acabar esta nova etapa del Partit Popular ha caigut perquè no eren massa bons moments?
És que això de caure no, tot forma part del Partit Popular i així no n'hi ha gent que cau i gent que se quede o gent que continue o gent que ve. El Partit Popular és un partit obert a tota la gent que vulgui formar part del mateix, està obert a tota la gent que vulgui aportar alguna cosa positiva a la societat en la que vivim i en la que tots formem part, tots. Entonces no, vull dir, en cada moment pues tens unes responsabilitats. La gent te pot demanar, com és el cas que antes parlàvem, de que pugui ser secretari general, podrien ser altra gent del Partit Popular secretari general, el futur serà altra gent, el passat ha sigut una altra gent, i al final lo important és que en tot moment tota la gent, pues, i així ho intentem fer, que està en el Partit Popular, pues, que treballi per aquesta societat, que tenim clar que el primer són les persones, que el primer és la nostra província, en aquest cas parlant a nivell provincial, i que ahí estem tots junts, i de veritat és que no hi ha ni gent que se quede, ni gent que continue, ni gent que, pues, estem tots, i tot el món que vol aportar pues està, i ahí estem treballant i anem a seguir treballant en la mateixa línia.
Pues Salvador Aguilella, un plaer haver estat parlant amb vostè i l'enhorabona.
Moltes gràcies.
Que ara té una bona responsabilitat damunt, eh?
Sí, ja t'he dit que un agraïment i sobretot de molta responsabilitat i bueno, tinc clar, no? Com tu dius, ja no porto alguns anys en estar en el partit i sé perfectament pues, lo que s'ha assumit, no? I des de tota la humilitat del món i tot les forces del món i tota la il·lusió del món, pues agafo esta responsabilitat que m'han trasladat i intentaré fer-ho el millor possible.
Moltes gràcies i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
This boy is electric. This boy is electric and you're sparkling like the universe connected. And I'm buzzing night after night after night. This joy is electric. This joy is electric and you're circuiting through. I'm so happy that I'm alive. I'm alive at the same time as you, 'cause you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got.
Estás a la 92.2 FM.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
¿Te agradaría hacerte la tarjeta FEMPOBLE? Es totalmente gratuita y si pagues amb ella obtendrás una bonificación del 20% en les teues compres, fins a 40 euros. Demana-la en vilatenda.com o en la sala FEMPOBLE al segon pis del Centre Social de la Fundació Caixa Rural Villarreal de dilluns a divendres de 10 a 2 del migdia. Comprando al poble, FEMPOBLE. Una iniciativa de l'Ajuntament de Villarreal i la Fundació Caixa Rural Villarreal.
Restaurante Bar Madrigal, acompañando siempre al Villarreal Club de Fútbol. Ahora más que nunca, disfruta de nuestros almuerzos, comidas y cenas. También puedes degustar nuestras más de 30 tapas en nuestra terraza, delante del Estadio de la Cerámica. Reserva ya tu mesa al 628-089065. Restaurante Bar Madrigal, siempre con el Villarreal Club de Fútbol.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
¿Quieres obtener una formación moderna, adaptada a la realidad y que te permita trabajar o mejorar tu puesto de trabajo en cualquier empresa del sector cerámico? En la Escuela Superior de Cerámica de la Alcora impartimos el título superior de cerámica, equivalente a grado universitario. Una formación de calidad, con las últimas tecnologías del sector, para asegurar que nuestros alumnos adquieran las competencias demandadas por las empresas. Más del 95% de nuestros estudiantes están trabajando. No es necesaria la titulación de bachiller. Infórmate en escal@escal.es o en el 964-399-450. Escuela Superior de Cerámica de la Alcora. Aquí empieza tu futuro.
Como un tsunami siento el aire entre mis dedos. El cielo avisa de que algo pasará. La mente en blanco presenta todos mis sueños, esos que por fin puedo alcanzar. Se pone el sol dejando un paisaje inmenso, con el color de la esperanza y del amor. Como una estrella deja huella mientras muere, eso es lo que tengo que aprender. En mi mano voy a ver que algo hoy puede suceder y la euforia dejará un secreto al que gritar.
Este matí ens arribava una nota de premsa i ens deia que Vila-real dispararà 3 castells de focs artificials simultanis el pròxim 17 de maig, amb motiu de la festivitat del patró, Sant Pasqual. La ciutat ha suspès enguany les festes patronals per decisió unànime del Consell Rector de Festes, però sí que celebrarà alguns actes simbòlics en homenatge del Sant, tal com ha explicat el regidor de festes, Diego Vila. Però clar, que mos ho expliqui perquè el tenim així. Bon dia, Diego.
Molt bon dia.
Com celebrarem enguany Sant Pasqual?
Pues bueno, serà algo diferent, no? Però algo més emotiu de lo que per desgràcia no vam poder celebrar l'any passat, no? En 2020. Uh-huh. Aquest any, per sort, ja tenim menys restriccions. Podrem celebrar uns actes al voltant del dia del patró, no? Sabent que les festes estan suspeses, i això sí que ho volem recalcar, que festes com a tal no n'hi hauran, però sí que volem retre l'homenatge al nostre patró, a Sant Pasqual.
Clar, perquè dona la casualitat de que s'alça l'estat d'alarma i són festes de Sant Pasqual. I clar, hi ha que anar en compte i fer-li entendre a la gent que així tenim un toc de queda i que festes com a tal no hi hauran perquè, a pesar de que està ja avançada la vacunació i que la incidència és baixa, volem ser prudents.
Sí, jo crec que si algo ens ha caracteritzat durant aquesta pandèmia els veïns i veïnes de Vila-real ha sigut aquesta prudència i aquesta responsabilitat, no? Crec que hem tingut moments molt roïns, tots recordarem aquestes dates al voltant del Nadal que van patir, no? Que van tindre unes xifres que ens ficaven en, pues, liderant, no? Els contagis en Espanya, en ciutats de més de 50.000, però per sort les coses han millorat molt, han baixat molt, la vacunació estan anant prou bé i prou ràpida, i totes aquestes coses se tenen que notar, no? I nosaltres volem donar i se pas endavant, no? Per a retornar també els actes institucionals, que ja fa unes setmanes que van reprendre, i pensem que al voltant del patró també tenim que tornar aquesta il·lusió, no? I aquesta devoció que li tenim tots els veïns i veïnes, i pensem que poder celebrar certs actes amb les mesures que toca, no?, de seguretat, i crec que ho podem fer en condicions de complir amb elles.
Els actes, el primer acte que se celebra en honor a Sant Pasqual, quin dia és?
En honor a Sant Pasqual, gràcies a l'ajuda, com sempre, de la Comissió de Penyes, uh-huh, anem a celebrar una ofrena que estarà patrocinada gràcies al conveni que té la Comissió amb l'Ajuntament, on els rams que se repartiran a les associacions, penyes i escoles seran totalment gratuïts per a aquella gent que s'apunte. Se col·laborarà en les 10 floristeries que hi ha en Vila-real, s'encarregaran els rams a d'ells per a també reactivar aquesta economia local, no? I se donarà uns turnos i uns horaris per a que la gent pugui anar a fer aquesta ofrena escalonadament per a que no s'aglomere gent i se puguin complir aquestes mesures.
És dir, que enguany el que faran és, de les 10 floristeries que estan en la ciutat de Vila-real, compraran rams per a la gent que vulgui anar a fer l'ofrenda a Sant Pasqual i aniran de forma escalonada els dies 14 i 15 de maig.
Sí, així és. En el conveni que tenim en la Comissió de Penyes, uh-huh, ells mateixa van, uh-huh, decidir que podia ser una bona oportunitat també de col·laborar en aquestes floristeries.
És que és el moment
que ho han passat tan mal, i nosaltres ens encantats vam agarrar el guant de la Comissió de Penyes.
Jo crec que enguany la gent serà tan prudent per anar a donar-li ofrenda, perquè és que enguany aquesta ofrenda té, com dir-li, és que va ajudar a un sector que ha estat molt castigat.
Sí, la veritat que sabem que hi ha sectors que possiblement siguin més mediàtics, no? L'hostaleria, uh-huh, sabem que ho ha passat molt malament i han rebut moltes ajudes per sort i ja estan oberts en unes condicions més o menys òptimes, però hi ha uns altres sectors com poden ser el de les floristeries.
Esta jo, no?, la tenia oblidada, eh?
Clar, és que ells, pensem que pues, bodes, comunions a xicoteta escala han pogut fer, però molt xicotet,
claro,
i és un sector que ho ha passat prou mal, i és una forma d'ajudar-los, com diem, a les 10 floristeries, comprar-li...
Els han donat, suposa, que les mateixes directrius per a que siguin iguals els rams, per a ser, suposa, d'adult, de xiquet, de xiqueta... Que bonico, no? És que no tenia ni idea, per això m'has descol·locat.
Sí, sí, ells mateixa han unificat preus, uh-huh, tots els rams van a costar lo mateix a la Comissió de Penyes, y al final se creará un tapís en un simbolisme de Sant Pasqual que serà sorpresa, que la Comissió de Penyes encara no ho ha volgut desvelar, i pensem que pot quedar molt bé, no?, acabar per aquell dilluns 17, quan se faci la missa, que oficiarà el bisbe, pues estiga aquest tapís també per a que tots puguem estar...
Ojo al tapís solidari, en els nostres empresaris que tanta falta es fa en aquest moment, És molt bona notícia. Jo estic, m'acaba de sorprendre molt gratament. Suposo que se deuria de prendre nota per si aquest sector que ha estat tan castigat i que no ha sigut tan visibilitat es poguera anar ajudant en de més ciutats i de més. És una molt bona iniciativa. Tenim ja la ofrena i tenim el que és el castell, que es farà el mateix dilluns, 17 de maig, a les 10 de la nit des del Jardí Jaume I, no?
Sí, se farà un castell simultani dividit en tres parts, per a que se puga veure des de tres zones de la ciutat, bueno, al final per a que se puga veure per tota la ciutat, no? Uh-huh. Serà des del Jardí Jaume I, des del Jardí de la Mayorazga,
sí,
i l'altre des de la zona de la Plana, on normalment se tirava. Aixina pensem que abarca tres zones de la ciutat per a que tota la gent no s'aglomere en uno, que puga estar, per exemple, en una terrassa o en sa casa, en el balcó o on estiga, sabent que ara les mesures, el toque de queda s'ha ampliat a les 12 de la nit, que puguen veure-lo sense congregar-se en un mateix puesto, no?
I serà al mateix temps.
Sí, són els tres al mateix temps, per això, per a que puguen veure's des de tots els punts a la mateixa hora i pensem que és algo innovador també i que pot estar molt bé.
Sobretot serà la primera volta que no venim tots a concentrar-nos al mateix puesto, sinó que li donarem protagonismes a tres zones de la ciutat. I ese mateix dia, a les 11 del matí, tindrà lloc la missa, com bé ha dit vostè antes, que vindrà el bisbe. Esta missa va a retransmitir-se en directe?
Sí, també se retransmetrà per televisions
locals i provincials. Sabem ja les televisions locals i provincials, ja tenim l'acord tancat.
Això depèn del Departament de Comunicació, no ho tinc clar, però suposo encara... que serà uh-huh. com sempre, no? Conforme van fer també en la Setmana Santa i se podrà veure.
Claro, al haver un aforo limitat, pues hi haurà gent que voldrà veure la missa i no podrà anar, per tant, des de les seues cases, ja és segur que sí que veuran, no?
Sí, perquè l'aforament ara, encara que ha pujat al 75%, són 100 i poquetes persones les que, per desgràcia, podran acudir a la missa.
Recordem que no podran ajuntar-se en penyes, tindran que cenyir-se un poc a les mesures que s'han dictat des de Generalitat, no?
Sí, així sabem que hi ha un decret d'alcaldia que on estaven les penyes prohibides, no? No tenien aquesta llicència de penya, no està concedida ara mateix. Pense que hi ha que fer un últim esforç, no?, que conforme he dit abans les dades estan millorant, però no ens podem relaxar, que quan ens relaxem és quan ha vingut el pitjor.
Pues fíjese, lo del decret d'alcaldia, a mi, jo pensava que cada festa s'ha dit que traure el decret, és dir, pa d'ara pa maig, té que traure un nou decret o està en vigor el decret passat?
És un decret que se va fer en les festes de maig passades, però continua sine die, no... No tenia data de caducitat fins que l'alcalde no faci un decret dient que s'acaba d'aquest decret que va fer en 2020.
Clar, perquè en això que s'ha alçat l'estat d'alarma pot donar, crear confusió.
Sí, és una decisió difícil perquè per a nosaltres sabem com són les penyes, no? Que és una zona molt de germanor, però també sabem les condicions en les que estem en les penyes, que solen ser casals normalment xicotets o baixos llogats, on ens reunim moltíssima gent i ara hi ha que recordar que el màxim estan 10 persones i sempre guardant les mesures, la mascareta i tal. Però clar, en un moment així ens podem relaxar estant en companyia i en confiança i pensem que ara no tenim que baixar la guàrdia perquè si no tot el que hem millorat se'n pot anar al traste en no res, en una setmana.
Per tant, sí que se podran reunir aquestes 10 persones que dicten des de la Comunitat Valenciana, és a dir, que dicta del president de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig, però tindrà que ser en llocs públics com, per exemple, restaurants, cafeteries i demés, que ahir sí que se sap segur que se garanteixen les normes, no?
Exacte, això pot ser una bona oportunitat i també és una forma d'ajudar a l'economia local. Sabem que possiblement molts locals i se dilluns de set possiblement facin a lo millor algú faig el sopar de la xulla sí. o vull celebrar-lo d'alguna manera i és una bona manera d'ajudar-los i d'anar allí a consumir i que els amics o les famílies se puguen reunir però en un lloc on puguen estar tranquils complint les medides.
Uh-huh. Mos assabentàvem este cap de setmana de que Vila-real reserva una parada portàtil per a garantir el bou de setembre si les restriccions impedeixen celebrar festejos en la vila. Això ve donat perquè també ahir ens deien, ens publicaven que a partir de setembre les festes patronals ja podran celebrar-se.
Sí, nosaltres, sense saber aquesta notícia, uh-huh. perquè va ser ahir, sí que vam decidir reservar una plaça de bous per a setembre a expenses de si se pot celebrar algo o no i també a expenses de lo que la comissió del bou i la Junta de Festes vulga fer de cara a setembre. Avui, per lo vist, se reunien en València membres de la Conselleria de Sanitat amb uh-huh. membres de les falles per a veure quines directrius i en quines condicions podien fer els actes. Nosaltres estarem pendents per a veure què se pot celebrar en setembre. Sabem que els actes multitudinaris seran molt difícils, pues lo que coneixem, les paelles de l'Avinguda o els empedraos o els grans concerts que organitzem així baix en la plaça.
Sí, sí.
Això sabem que serà molt difícil.
Però... I també pensen que un bou per la vila ho veuen una miqueta difícil, no?
Sí, jo crec que el bou per la vila com a tal...
Molt tinguera que canviar la situació.
Sí, i els mateixos taurinos des de la Federació de Penyes uh-huh. Ja van dir que si el bou al carrer no pot ser com ells coneixen, no val la pena, se tancarien en un recinte i no hi ha problema, s'acoplarien a aquesta situació per esperar al 2022 a veure si ja per fi... tot ha passat i se poden celebrar unes festes en condicions.
Mm, clar, la reserva de la plaça portàtil antes de que s'anunciara que a partir de setembre es podien celebrar les festes patronals és perquè se corre el perill de quedar-se sense plaça, no?
Clar, sí, en la nostra província clar. Sabem que les festes dels pobles comencen en juny-juliol i solen acabar en octubre. Ens volíem adelantar, no?, perquè pensàvem que d'alguna manera algo en setembre se podria fer. I efectivament, així n'hem vist que des de la Conselleria de Sanitat algunes mesures o algunes directrius se van a donar en quant a les festes. I nosaltres, com sempre, pues, estarem al costat del món de la festa de Vila-real, sempre amb aquesta prudència i responsabilitat que hem demostrat i el que se puga fer se farà.
Quina gana té la gent de que arribi a la normalitat, eh?
La veritat que sí, no? Fa uns dies, el dijous passat, van viure un dels moments més emotius, no?, de que recordem en Vila-real i la
claro.
Classificació del Vila-real per a la final de l'Europa League. I veiem imatges vostres, no?, de la retransmissió que eixieu al balcó i veure aquesta plaça, per desgràcia, buida, de que la gent no poguera vindre a celebrar un acte que no oblidarem.
Quina capacitat de civisme vam tindre en la ciutat de Vila-real en aquest moment, perquè allò era per tirar-se al carrer.
Sí, ho hem demostrat. Ho hem demostrat que estem conscienciats, uh-huh. que sabem quina és la situació i que si volem eixir d'esta no podíem cometre aquest error, no?, de que potser haguera eixit la gent al carrer.
Hem de continuar, clar, perquè este cap de setmana hem vist... que la gent s'ha tirat a les grans ciutats al carrer a viure el que ells denominaven o anomenaven en aquest moment llibertat. I quan és que resulta que s'han alçat de l'estat d'alarma nosaltres, però, clar, el virus no. Vila-real, en aquell moment en el que se classifica, ho celebra des dels balcons. Per tant, vostè espera que per les festes de Sant Pasqual n'hi hagi el mateix civisme, no?
Sí, perquè no tenim que confondre llibertat en libertinatge. Jo crec que sí, tenim molta llibertat. Podem viure al carrer, només n'hi ha que veure els caps de setmana conforme estan les terrasses dels restaurants que estan complint i la gent pot eixir a gaudir, no?, de Vila-real. Però sabem que quan aplega el toc de queda o quan apleguen certes restriccions, la gent ara mateix s'està comportant. Que n'hi ha denúncies, està clar, perquè tot el món no és igual. Però, per desgràcia, la policia es diu que som una ciutat que està complint prou bé aquestes mesures i pense que aquesta és la línia per a lo que diem, no?, per eixir d'esta i podem gaudir ja d'una normalitat que tots estem desitjant.
Diego Vila, ara vostè no és regidor, ara vostè és un aficionat del Vila-real. Què li va parecer el partit d'ahir?
Bueno, jo en el meu Twitter que a voltes i si se... I a part del Diego Vila aficionat, pues ja ho vaig ficar, no? va a ser un poquet vergonyós. Jo crec que ha sigut el pitjor arbitratge que hem vist en l'estadi de la Ceràmica i en l'antic Madrigal. Crec que després veiem un altre partit, no? Com era el Madrid-Sevilla, i pareix que un penalti que li van pitar al Madrid s'havia acabat el món,
sí.
I ja no servia de res, no? L'arbitratge que li havien fet al Villarreal. Crec que va ser Pau el que va dir que fa temps que no ens estan arbitrant com toca. No ens agrada plorar ni parlar de servis, no? Però sabem que fa partits que no s'està pitant tal com tocaria al Villarreal, i Sebar moltes vegades no sabem si funciona o no funciona.
Vostè considera que va ser un arbitratge molt partidista, que no va estar a l'altura del partit que estava vivint i que no va sentenciar bé, sí, que el va sentenciar molt ben sentenciat al Villarreal, eh?
Sí, el partit va acabar en la primera part, quan se van desquiciar ja els jugadors, és normal, perquè...
Era una injustícia darrere d'una altra injustícia, no?
Sí, de fet, hi ha declaracions on pareix que l'àrbit va dir al final els expulsaré a tots. Claro, això
és molt dur, eh?
A un jugador el té que desquiciar i claro, això el trau del
sobretot
partit.
Sobretot una injustícia, que una autoritat, perquè en aquest cas l'àrbit és la màxima autoritat que en aquest moment, i està tot el rato jugant contra tu.
Sí, sí. Però bueno, nosaltres tenim que pensar que encara es queden ahí uns partits per a intentar classificar-nos per a l'Europa League.
Però són finalistes en este moment de l'Europa League, i este àrbit estava jugant en el pa de tot el que envolta a les famílies d'això, de que tornem a estar en l'Europa League.
Sí, sí. De fet, hi ha alguna expulsió en el túnel de vestuaris que no se sap a qui expulsa, que li diu... estàs jugant con el pan de nostres hijos.
Sí, diuen que és un jugador, i a més ell ho diu el propi àrbit, ho tinc així, ho diu a les...
En l'acta,
i diu que és un jugador. No, no és un jugador, perquè ho hem comprovat, no és un jugador, però en l'acta ell diu que li han dit... És que m'havien passat l'acta, ho estàvem llegint fa un rato, sí. Així en la ràdio, però no és un jugador, és un tècnic.
Sí, sí, un tècnic.
Però ell ho argumenta, eh? Sí. També ho argumenta com que és un jugador. I clar, estava dient la veritat, està jugant en el pa dels seus fills. Jo també pense que quan una ciutat, dona compte, és una ciutat, Villarreal és una ciutat, però cuidao quan li fan mal al poble de Villarreal, eh? Perquè som una ciutat al final.
Sí, sí. No, jo crec que és això. És per a presentar, realment és per a presentar una queixa,
claro,
al comitè d'àrbits, perquè no és un àrbit que puga estar en la primera divisió de la millor lliga del món, va demostrar que no està al nivell. No sabem si va tindre un mal dia, encara que a nosaltres ja ens ha fet alguna, perquè l'any passat en Bilbao ja es va pitar un penal a Pau en unes condicions estranyes. Però no es podem desquiciar, tenim que pensar que encara es queden uns partits per a lograr aquesta classificació i després a disfrutar de la final tan ansiada contra el Manchester United.
Se dona compte, si és que passe el que ens passe, sempre anem a la part positiva. Per tant, què tinc que dir? Pues que tenim allò, que som molt forts, i encara en les adversitats es creixem, no?
Sí, bueno, el nostre himne ho diu, la il·lusió de tot un poble al final. I jo crec que la il·lusió no es la llevarà ningú. Guanyem o perguem, anem a ser groguets i groguetes i anem a estar al costat del nostre equip sempre.
Però si estem en l'Europa League, si estem en la final... Diego Vila, moltes gràcies per haver estat així amb nosaltres, i això, el que vostè ha dit, la il·lusió de tot un poble, que ja és ben gran, eh?
Moltes gràcies.
Una estoneta de publicitat i ens despedim.
Por los aires voy a hacer una confesión, estoy cansado de beber para volverme más sociable, voy preparando munición por si me piden mi versión, va a ser enormemente tenso, debiste haber estado allí, fue esperpéntico y fue vil y estuve
echándote de menos. Es un milagro, es un instante solo.
Bueno, María, ha sentit el regidor de festes de l'Ajuntament de Vila-real,
sí,
com ha dit que el decret d'alcaldia seguís en vigor i, per tant, no deixarà que les penyes puguen anar als llocs que normalment celebraven les penyes, casals i demés.
Clar, hi ha que ser prudents.
Les dues al migdia, aquí sentim?
A 21, i és la cançó de Dopamina, que ve... Jo avui estic molt alegre, no? Molt eurofestiva.
Sí, què t'hauran dit per estar tan alegre?
Sí, sí, a saber, a saber.
Bueno, demà a les 12 ens tornem a trobar així.
Sí, com sempre, demà més i millor.
I a vostès no se'n vagin, a vosaltres no bona neu, perquè ara entra Javi Mata i els posarà, els donarà l'última hora d'aquest Vila-real Club de Futbol. Però sabe a pura vida.
Es un milagro, es un instante solo.